El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Fins divendres, Catalunya ha detectat 9 casos confirmats de verola del mico. Hi ha 7 persones que tenen vinculació amb altres casos detectats a l'estat i 2 més que encara estan en fase d'investigació, tot plegat després que Salut confirmés els primers 4 casos el mateix dijous. Ens fixem en els coneixements que tenim a aquesta hora sobre aquesta patologia conversant amb el doctor Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doctor Cervantes, què sabem fins ara de la verola del mico?
Home, bé, la veritat és que hem fet un curset ràpid. La veritat és que és una malaltia que fa 50 anys que es coneix, però que la teníem molt lluny. Afectava a gent del centre i de l'oest d'Àfrica. Molt esporàdicament hi havia algun cas a Europa i va haver-hi un brot als Estats Units d'entre 70 i 80 persones, però que realment va evolucionar molt bé. La verola és una malaltia que és com un mite per nosaltres, perquè era una malaltia que matava molt i que és la primera malaltia infecciosa que vam eliminar del món gràcies a les vacunes. I, per tant, que ara reaparegui, encara que sigui una variant, no és la mateixa verola humana original, però és una verola que afecta rosegadors del centre d'Àfrica i de tant en tant salta als primats. I els primats poden ser humans o alguns micos. I això ara ha arribat a Europa i als Estats Units en forma d'un brot inesperat, sense viatges clars de les zones d'origen, i que, per tant, ens preocupa, perquè és una cosa nova, que de moment es comporta benignament, la gent que passa aquesta malaltia es posa bé i al cap de 2 o 3 setmanes ja està fent vida normal, i, per tant, el que hem de fer és vigilar que no s'extengui més, vigilar molt.
Sabem com s'estén i com ha pogut arribar fins aquí?
La verola sempre és una malaltia que s'estén a partir dels animals en el lloc on no és endèmica. Els animals o ens els mengem poc cuits o ens mosseguen o els toquem molt, però clar, això passa al Congo. Això no era habitual que pogués passar aquí. Llavors sembla que aquí el que està passant és un contacte estret pell a pell, frec a frec. És una malaltia de contacte. Les vesícules que fem, que són com unes ampolletes similars a la varicela, el que fan és contagiar molt amb el contacte. I sembla que és el que hi ha hagut. Per això es parla de que d'entrada semblava una malaltia de transmissió sexual. Li podem dir això, però és igual. Es tracta de que si hi ha un contacte estret pell a pell amb gent que té aquestes lesions, doncs hi ha un contagi. Forma d'evitar-ho, detectar qualsevol lesió sospitosa, anar al centre de salut o al metge de primària o al metge de l'hospital i allà detectar-ho clarament perquè aquesta persona vagi amb cura les següents 2 setmanes perquè no contagi. I aquesta és la manera com esperem que es pugui aturar. No sembla necessari vacunacions massives ni cap altra mida especial d'aïllament, perquè la realitat és que pel carrer el risc de que agafem aquesta malaltia en qualsevol lloc, esports públics, teatres, hospitals, és pràcticament zero.
Clar, ens ha arribat aquest virus després del famós virus, no? Del virus del segle XXI que ha estat el coronavirus, i tots plegats ens hem escamat una mica, no? Ens ho estem mirant amb distància, però pendents, no? Hem de dir que en cap cas serà igual el coronavirus en l'àmbit de la capacitat de contagi que té aquesta malaltia?
Els que ens dediquem a fer de metges, tractant pacients, ens hem equivocat tant volent ser epidemiòlegs o gurús que més val que siguem prudents. Però jo diria que és molt difícil. Això és una malaltia que no es transmet fàcilment per l'aire. No és impossible, però has de tenir també un contacte molt estret i continuat, i per tant no és previsible que això doni lloc a una malaltia molt disseminada. Però també és cert que el contacte frec a frec tampoc és tan rar. Vull dir que les relacions sexuals són una cosa que tenen risc de moltes altres malalties, com sabem. I esperem que això s'aturi fonamentalment per l'autoresponsabilitat de la gent. I els diem, escolta, si teniu lesions tipus varicela, ampolletes, coses que no sabeu molt bé què és, doncs tu, uns dies de no tenir contacte i consultar els metges. Sapiguem com han anat els altres brots de verola del mico, la veritat és que sembla difícil que arribi a ser una cosa molt estesa. Però també hem de ser prudents. I de fet, si la cosa anés a més, sí tenim una bona eina, que és la mateixa vacuna de la verola, que per tant es pot posar a la gent contacte que ha tingut clarament un cas positiu al seu voltant. Això de moment s'ha plantejat teòricament, o sigui, s'estan comprant vacunes per part dels països europeus fonamentalment i Estats Units ja les tenia, i per tant, si fes falta, els contactes dels malalts que desenvolupen la malaltia es podrien vacunar. Per altra banda, la gent que tenim més de 50 anys no cal que ens preocupem. Estem vacunats de la verola original, que protegeix també contra aquesta malaltia d'ara. Però clar, a partir dels primers anys 80, finals 70, es va deixar de vacunar el nostre país i, per tant, la gent més jove no està protegida. Però jo diria que, de moment, no hem de tenir cap altra mida de precaució que la gent que eviti els contactes íntims amb gent que té lesions per explicar.
I en aquest sentit, hi ha algun perfil de persona que pugui patir perquè aquesta malaltia no sigui tan lleu com ens explicava al principi? És a dir, hi ha algun perfil de persones que serien vulnerables envers aquesta verola del mico?
Jo diria que en principi no. És cert que habitualment la gent que per l'edat perd poc a poc defenses, en general, està més exposada a totes les malalties infeccioses. Però també és cert que en aquest cas això no compta perquè és gent que estarà vacunada de la verola. Per tant, jo et diria que fora de la gent molt immunosuprimida que està fent quimioteràpia, el de sempre, la gent que té molts problemes de defenses, no hi ha cap diferència. De fet, el que sí marca la diferència és quina soca de virus de la verola del mico arriba. La que és típica del centre d'Àfrica, sobretot del Congo, té una mortalitat no despreciable. En alguns moments ha matat entre el 5 i el 10% de la gent que l'agafava. En canvi, la soca occidental, la de l'Àfrica més a l'oest, és molt més benigna i la mortalitat no passa de l'1%. De fet, d'aquests 400 casos que es parla que probablement ja hi ha a Europa i potser una mica més, encara més si comptem als Estats Units, no hi ha hagut cap mort. Per tant, possiblement estem parlant d'una soca més benigna de les que podien haver arribat. Recordeu que la verola original és una malaltia que matava entre el 20 i el 40% de la població. És el que va fer que els conquistadors espanyols amb quatre espases poguessin conquistar un continent. Van portar la verola, o sigui que no, poca broma. Però ja et dic, jo diria que l'actual és una senyal de preocupació perquè està començant i hem de veure fins on arriba, però no d'alarma. Jo diria que la gent ha d'estar tranquil·la.
És que he llegit, doctor Cervantes, que en alguns casos parlen de que els nadons més petitons sí que poden ser més vulnerables.
A totes les malalties. Els nadons més petitons són vulnerables a l'herpes que té la mare, a la rubiola, com sabeu, a tot. Vull dir, no és una cosa especial. Que agafin una malaltia vírica quan encara no han desenvolupat les defenses és perillós. Però, per altra banda, el seu risc d'agafar-lo aquí és mínim. O sigui, no estem parlant d'un brot que afecta a persones adultes que tenen relacions sexuals amb gent que ho ha tingut. O sigui, que de moment no estem parlant d'un brot comunitari en el sentit de que s'estengui la malaltia als nens. Pot haver-hi algun nen, clar que sí, però de moment hi ha un a Anglaterra, que jo sàpiga, i cap més.
Per tant, pendents, però sense haver d'estar molt alerta. Salut ha comunicat aquests 9 casos confirmats de verola del mico. No se'ns ha donat més informació concreta, però ho hauré de provar, doctor Cervantes. Algun d'aquests casos s'ha donat a l'Hospital de Sabadell?
Mira, la conselleria del CatSalut i nosaltres hem decidit que, com això és una cosa que està afectant a poca gent, tota indicació geogràfica concreta de quin hospital que digui jo tinc, jo no en tinc, són ganes de donar informació que posi en perill la protecció de dades de les persones. I, per tant, no hi ha per què parlar si hi ha un hospital o un altre. A Catalunya hi ha 9. Epidemiològicament no són senyal d'alerta perquè estan relacionats, la majoria, com a mínim, amb altres casos que ja se sabia que ho havien tingut i, per tant, són contactes previs i, per tant, no hi ha un descontrol d'aquesta epidèmia en aquests moments. I, com sabeu, d'alguns casos europeus també estan relacionats amb contactes a les Canàries o a Madrid i, per tant, no dona cap informació especial d'on n'hi ha. Sortiran casos en comptagotes, espero, a moltes comunitats i a moltes ciutats, i el que es tracta és que a partir del cas que s'ha contagiat no hi hagi una extensió comunitària. I aquesta, de moment, no s'ha vist.
Moltíssimes gràcies per haver-nos atès, com sempre, el doctor Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.